¿los crea la lengua o es al revés? Bueno, pues vamos a reflexionar sobre esta cuestión a partir de las 4 con la mirada de Lorenzo Silva y con Darío Villanueva, exdirector de la Real Academia de la Lengua. Y a partir de las 6, y junto a Javi Nieves, vamos a conocer a David Aguilar. David, a los 9 años, usó sus piezas de Lego para colocarlas alrededor de su brazo, un brazo pequeño y mal formado a causa del síndrome de Polan, una rara enfermedad congénita que padece desde su nacimiento. Bueno, su historia, llevada ahora a un documental y también a un libro, sigue dando la vuelta al mundo y ayudando, fíjate, a muchos niños que, como él, necesitan una prótesis y, sobre todo, aceptarla y no sentirse discriminados por ella. Lo conocemos, como te digo, a partir de las 6. Y te cuento también que un chef ha provocado toda una ola de indignación al compartir en redes sociales una ensalada de palomitas de maíz que no ha gustado a casi nadie. ¿Qué inventos has hecho tú con la ensalada? ¿Qué es lo más raro que has llegado a echarle? ¿Algún ingrediente verdaderamente especial? ¿Te gusta innovar con las ensaladas o prefieres las clásicas? Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, Pilar. Seguro que hay muchos oyentes que nos sorprenden esta tarde con algún que otro ingrediente.
Pues a mí las ensaladas, la verdad es que me encantan. Me gusta ponerle granada, me gusta ponerle pipas, frutos secos, gominolas, fresas, higos. Le pongo muchísimas cosas. Buenas tardes.
¿Y palomitas de maíz, tal vez? ¿Gominolas? Bueno, va a salir de todo esta tarde con las ensaladas. Notas de voz al 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Esports.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Amb el món del futbol revolucionat després de l'anunci de la creació de la Superliga Europea impulsada per 12 clubs, entre els que hi ha el Barça, el Madrid i l'Atlètic de Madrid, juntament amb els 6 millors equips de la Premier i 3 de la Lliga Italiana. Els alemanys sembla que es posicionen en contra i està per veure què passa amb el PSG. La UEFA, al veure en perill el seu model de Champions, amenaça amb dures sancions, la Lliga es posiciona en contra i la FIFA s'ho mira des de les alçades i pinta que podria erigir-se com a àrbitre d'un conflicte que veurem com acaba, perquè estem davant d'una batalla bàsicament econòmica. Els grans clubs d'Europa consideren que el negoci es pot explotar millor, que els correspon una porció més gran del pastís i, com la UEFA no satisfà les seves peticions, han decidit muntar el tinglado pel seu compte. De seguida us expliquem de què va tot això i analitzem amb l'especialista en economia de l'esport, el Marc Síria. La batalla de la Superliga, que ha apartat del primer pla de l'actualitat la Copa del Rei, brillantment conquerida pel Barça a Sevilla dissabte, passant per sobre de l'Atlètic Club. Una copa molt celebrada pels jugadors, per la porta absolutament desbocat en les celebracions, i també per l'afició del Barça en general, perquè estaven els culers necessitats de tornar a celebrar un títol després d'una temporada en blanc. I atenció, perquè la Lliga torna a posar-se bé pel Barça després de l'ensopegada ahir del Madrid al camp del Getafe. De fet, el Barça torna a dependre de si mateix per ser campió. El líder continua sent l'Atlètic de Madrid, que ahir va golejar l'Eibar per 5-0, 70 punts pels de Simeone, segon el Real Madrid amb 67, tercer el Barça amb 65, però un partit menys, i quart el Sevilla, que va guanyar el camp de la Real Societat i suma 64 punts. Atenció, que tenim Lliga entre setmana, dimecres Llevant Sevilla i Cádiz Real Madrid i dijous Atlètic de Madrid Huesca i Barça Getafe. A tot això, Jorge Messi està a Barcelona. Ahir es va deixar veure pel Johan Cruyff en el partit del Barça B. Aquesta presència, evidentment, ha disparat el rumor sobre una possible negociació per la renovació de Messi. Ens asseguren des de l'entorn del jugador que no s'ha produït ni està prevista cap reunió imminent per abordar aquesta renovació. A segona divisió, pendents avui de l'Almeria Espanyol. Si guanya l'Espanyol, faria un pas pràcticament definitiu cap al retorn a primera. Després dels resultats del cap de setmana, tenim el Girona setè a 4 punts de la promoció d'ascens i el Sabadell penúltim a 4 de la salvació. En futbol internacional, la notícia del matí és que el Tottenham ha destituït José Mourinho. En futbol femení, el PSG serà el rival del Barça a les semifinals de la Champions després d'eliminar ahir el gran favorit, l'Olympique de Lió, per 1-2 en el partit de tornada. El Barça d'handbol serà avui campió de Lliga si derrota el Puente Genil al Palau Blaugrana. I comença el compte de Godó de tennis, amb nou top 10, amb Rafa Nadal al capdavant i la presència del grec Tsitsipas, que ve de guanyar Monte Carlo. Establim una primera comunicació amb les instal·lacions del Reial Club de Tennis Barcelona. Juan Arias, bona tarda.
¿Qué tal, Batllori? Buena tarde. Con restricciones, máximo de 1,000 espectadores para poder acceder a las pistas del Real Club de Tenis Barcelona. Ya tenemos un español clasificado para la siguiente ronda, Pablo Andújar, que ha eliminado a Gil Simón. También se han clasificado Gerasimov, Chardy, Kane y Sicori. Bicampeón va a jugar en breve contra Pela y Rafa Nadal lo hará el miércoles contra el vencedor del partido, Ivanska Grespur.
Tornem després al tennis Barcelona. El Club Natació Sabadell ha apartat de l'activitat el jugador de waterpolo Nemadia Ubovic fins que es resolgui l'expedient que li han obert després que el jugador del Terrassa, Víctor Gutiérrez, denunciés que el serbi li havia dit maricón durant la disputa del Terrassa Sabadell. I en motor, el cap de setmana ens deixa en Fórmula 1 el Gran Premi Emília-Romanya, la victòria de Verstappen, Carlos Sainz cinquè, Alonso Dasé agafa un punt i en MotoGP a Portugal, Marc Márquez, que fa un meritori setè lloc en el seu retorn en una cursa que es va endur Quartararo, que a més es situa el líder del Mundial. Avui comentarem la jugada al nostre debat, com cada dilluns, amb el Minquella i el Polio Rincón, i les preguntes que us formulem via Twitter. Avui es preguntem què penseu de la nova Superliga Europea. Esteu a favor només el 26%, en contra el 74%. En clau espanyol, la pregunta és si signeu l'empat davant de l'Almeria aquesta nit. Sí que el signeu, el 37%, no la majoria, el 63%. El Marc Peires està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllori. Passant 10 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa la pilota. Ja raó d'Esportscope. ¿Te ha llegado el seguro y no llegas? Pues tranquilo, en Verti quieren ayudarte. Por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche y además puedes fraccionar el pago como quieras. Si necesitas ayuda, no lo dudes. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh? ¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now. Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¡Tiempo de juego! ¿El de la cadena? ¡Cope! Comenzó el partido. Sí, señor, ahí está jugando Piqué, precisamente Piqué, que la deja para Mengueza. Pusí para Leo. Leo, buena posición, balón atrás, al palo. El tiro de De Jong, al palo derecho de la portería de Unai Simón. Leo en la frontal, la deja para Mengueza, se la mete de cabeza para Leo. Minuto 39 del juego de la primera parte. Baja los palos Unai Simón, tira Leo a la barrera.
No lo levanto hoy últimamente.
No lo sé, el balón de Busi. Salvo en la línea de gol, Unai.
Busquets del suelo.
Pero bueno, qué ocasiones.
Ahí está Leo por la derecha para Frenkie de Jong. Griezmann gol. Gol. Cero, va ganando el Barça. El gol del francés Antoine Griezmann. Va a llegar Jordi Alba. El remate, gol de Jong. Gol. Leo para Frenkie de Jong. Otra vez para Leo. Qué frivolite. Va a tirar. Gol.
Vaya.
Gol. Qué golazo. Qué jugada. Que Messi, Jordi Alba, Leo. Tirará Íñigo, está en la barrera, balona para Raúl García, fuera. Griezmann, gol. Gol doblete también para Antoine Griezmann.
Está la cosa ahí, entonces vamos a esperar a la celebración.
Fuera de juego.
Fuera de juego.
Pues ya
fuera de juego, ha sacado Unai Simón. Final. Copa de su Majestad del Rey. Tiene ya 31 títulos. Ha ganado 4-0 con goles de De Jong, de Griezmann y doblete de Don Leo Messi. Jugadores que se abrazan.
Doncs aquesta és la pel·lícula al tiempo de juego de la Copa, de la brillant, brillantíssima victòria del Barça a la final de la Copa del Rei, una victòria que reforça Koeman i que, veient-li la cara a Messi, ens fa pensar que la seva continuïtat al Barça podria estar més a prop. Saludo al Manuel Oliveros. Què tal, Oli? Molt bona tarda.
Bona tarda. Què tal? Com estàs, Joan?
El Barça campió de Copa, però sí, a més de guanyar-la, com la va guanyar? Fent un gran partit, eh?
Què gran partit, què gran partit. Bé, es va materialitzar tota la segona part, però ja la primera part va tenir l'oportunitat de Jong. I, de fet, és que l'Atlètic Club de Bilbao, no sé, estava allà una mica entregat ja des del principi, i el Barça va jugar molt còmodament a la primera part, a la segona part, i sobretot la presència, el protagonisme de Jong. A mi em va encantar, Frenkie de Jong. Va participar molt a la primera partida, a la segona part molt més, no? El golaço de Leo Messi, està De Jong, a més el propi De Jong va marcar, va també enviar l'assistència per Griezmann, de manera que molt bé, i també el sacrifici de Gerard Piqué, de jugar després de 4 mesos que estava arrossegant molèsties, i tota la setmana dèiem que no estava encara recuperat del tot, i a mi em consta que la seva família, doncs, està molt, 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 molt satisfeta pel sacrifici que va fer el Gerard Piqué. De fet, quan portaven de partit uns minuts de la primera part, ja estava escalfant Araujo, per si un cas, no? Però va aguantar molt bé les carreres de Williams, va ser dels millors també, Gerard Piqué, de manera que també un brindis per Gerard Piqué i també per Ronald Koeman. Sembla que era necessari aquest títol, aquesta copa per Ronald Koeman, per dir, ei, aquest sóc jo, l'entrenador, està treballant i l'equip està en mi, no només pel treball de Koeman, sinó que l'equip es torna feliç després del que va passar el gener de l'any passat, quan van fer fora Ernesto Valverde i va venir Quique Setién, i després Bartomeu i el Burofax i la moció de censura i les eleccions. Em sembla que l'equip en si, l'equip necessitava ser doncs això, alegre, el que va demostrar l'altre dia, i em sembla que això pot donar també ales per conquerir també la Lliga, tant de bo.
Sens dubte, gran victòria, i li vindrà molt bé, sí, el Barça per encara amb tota la força que ho requereix al tram final del campionat de Lliga. Després hi tornarem, però és evident que el gran tema al futbol a les últimes hores és aquesta comunicació oficial de la creació d'una nova Superliga Europea impulsada per 12 clubs, entre els que hi ha el Barça, i que trenca amb el control de la UEFA, amb la Champions i amb l'organització futbolística tal com la entenem avui en dia. Saludo a José Luis Gil. Hola, Gil, bona tarda.
Bona tarda, Ballori.
Explica'ns què és, com serà i qui integra aquesta nova Superliga Europea.
La integren els 12 clubs que ahir a la mitjanit feien la declaració oficial de guerra a la UEFA. 6 anglesos, Arsenal, Chelsea, Liverpool, City, United i Tottenham, 3 italians, Milan, Inter i Juve, i 3 espanyols, Atlético de Madrid, Futbol Club Barcelona i Real Madrid. Cap equip francès, cap equip alemany. En aquest manifest anuncien la intenció de posar en marxa aquesta Superliga Europea tan bon punt es pugui, sense tancar la porta a un diàleg amb UEFA i FIFA. Tot això perquè, diuen, la pandèmia ha accelerat la inestabilitat de l'actual model futbolístic europeu. Una Superliga que començaria amb un fons de 4.000 milions d'euros, amb fons d'inversió com, per exemple, JP Morgan a darrere. Format de competició, 20 equips, 15 per contracte, 5 per invitació, un format que recorden això al format de l'actual Eurolliga. Jugarien una lligreta, 2 grups de 10 equips, els 3 primers avancen ronda, quart i cinquè juguen una repesca. Quarts de semifinal i semifinal a doble partit, final a partit únic. Els clubs impulsors parlen i remarquen que guanyar l'actual Champions reporta 120 milions d'euros de benefici. Guanyar aquesta Superliga aportaria 400 milions d'euros en cas de títol, amb un fons fixe de sortida cada temporada de 250 milions.
El Barça ha confirmat aquest mateix matí la seva adhesió com a membre fundador a través d'un comunicat oficial, però recuperem el que va dir Joan Laporta en campanya, en aquest mateix estudi, quan el Juanma Castaño li va preguntar al Partidazo per la Superliga.
Yo creo que la Liga Europea se carga el negocio del fútbol, que es una cuestión solo de dinero. Pero es una opinión muy personal. de lo que he ido viendo, de lo que ha salido. Tampoco tengo una información en profundidad de que cómo va a estar organizada la competición. Pero estoy más por eso de que, a ver, no todo es el dinero, porque a lo mejor pensando en ganar mucho dinero llegará un momento en que te vas a cargar el negocio, te vas a cargar lo que es el fútbol, ¿no? Las esencias del fútbol, este deporte tan bonito que sirve, pues bueno, para que una comunidad esté orgullosa de su equipo, para que haya unas relaciones muy bonitas. Y yo creo que la Superliga se la podría cargar. Yo creo que hay soluciones alternativas, como podría ser, por ejemplo, un supermundial de clubes. Alternativo cada dos años, alternativo al mundial de clubes, de selecciones. Mm-hmm. Lo que pasa que, claro, hoy por hoy no lo tengo estudiado a fondo. Pero me inclino más por esta opción que no por la Superliga.
Sembla que un cop estudiat a fons ho veu diferent ara Joan Laporta. Gil, reacció molt contundent per part de la UEFA al veure que se li pot desmuntar el Tinglado i també contundent la Lliga de Futbol Professional a Espanya.
Ahir a la tarda UEFA ja s'ensumava aquesta tostada. Redactat un comunicat en comú amb Federació Anglesa, Premier League, Federació Espanyola, la Liga, Federació Italiana i la Lega, on parla de que aquest projecte, la Superliga, és un projecte cínic, egoista i que no té en compte les actuals necessitats socials. I a partir d'aquí començava la càrrega, amenaçant amb mesures judicials i esportives que passarien per l'expulsió dels clubs signants de la Superliga de totes les competicions europees i planetàries de clubs. I als jugadors, l'amenaça de no poder disputar cap competició ni UEFA ni FIFA. L'últim que arriba en aquest sentit són unes paraules de Ceferin, el president de la UEFA, que ha tornat a dir als futbolistes que el que juegue en esa Superliga no volverá a jugar con su selección. Avui hi ha reunió de l'executiva de la UEFA. Tirarà endavant la reforma de la Champions a partir del 2024 i s'està parlant de les seus de l'Eurocopa. De moment no hi ha sancions. El que sí que hi ha és un relleu al capdavant de la ECA. Surt Andrea Agnelli, Juventus, i entra al Khelaifi, París Saint-Germain. I la Liga, un altre comunicat condemnant enèrgicament la creació d'aquesta Superliga, competició, diuen, secessionista i elitista que destrueix el somni de qualsevol equip modest d'arribar al cim esportiu. Parla d'una competició que enriquiria encara els més rics i tindria un impacte perjudicial pel món del futbol. Tebas creu que a mitjà llarg termini aquesta competició no seria tan viable econòmicament com pensen els 12 clubs rebels.
Aparte de destruir el fútbol en general y sobre todo las ligas domésticas, se destruirían también esos mismos clubes, porque no es un proyecto que tendría un éxito moderado a medio plazo, pero a largo plazo sería un desastre. Y yo creo que no son conscientes los clubes que la estructura del fútbol profesional europeo y mundial es de una forma que cambiarlo así, de esta forma tan radical, lo que harían sería a medio y largo plazo hacerse mucho daño, todos ellos también.
Javier Tebas ha convocat el proper dijous una reunió amb els 17 clubs espanyols de primera no signants d'aquest document.
Ens queda un altre actor, que és la FIFA, Gil, que també pot tenir al final un paper important en tot això, que assumirà des de les alçades, però que igual pot acabar fent una mica d'àrbitre, no?
Bueno, és el que voldria fer la FIFA. S'ho mira de moment des de la barrera, com deies. En una altra nota parla de que és un organisme que sempre defensa la solidaritat i un model equitatiu del futbol arreu de tot el planeta i està en desacord amb el que seria, al cap i a la fi, una lliga europea tancada. La FIFA s'ofereix i fa una crida al diàleg a les dues parts implicades en aquest conflicte.
I s'està generant un moviment en contra d'aquesta nova competició enorme, amb clubs, amb jugadors, amb exfutbolistes que també estan parlant a les últimes hores i polítics també, Gil, perquè aquest és un tema que està transcendint, com és evident, al món de l'esport.
Mira el que diu Ander Herrera, Paris Saint-Germain. Me enamoré del fútbol popular, del fútbol de los aficionados. Si esta Superliga Europea avanza, se acabaron esas ilusiones. Creo en una Champions League mejorada, pero no donde los ricos roben lo que el pueblo creó. Mites, per exemple, Gary Neville, del Manchester United. Soc un seguidor del United i he estat 40 anys de la meva vida, però estic empipat, absolutament empipat, amb United i Liverpool, sobretot el Liverpool, amb el seu mai caminaràs sol. El United, un club de 100 anys, nascut de treballadors, està entrant a una lliga sense competir. És una absoluta desgràcia, tot es tracta de pura cobdícia. Un altre mite del Liverpool, Jamie Carragher. Estic absolutament avergonyit. Lineker ha convidat a les seves xarxes socials a que els seguidors plantin aquesta superliga. Els clubs, els espanyols majoritàriament estan fent còpia-pega de la nota de la Liga. L'únic que ha innovat una mica és el Betis, que fa una classificació de la Liga paral·lela sense Madrid, Barça i Atlético. El Betis seria tercer, jugaria a la Lliga de Campions. L'únic club europeu que tinguem constància que ha fet un comunicat és el Borussia Dortmund, recolzant a la ECA i, per tant, a la UEFA. I atenció, perquè, com deies, els polítics ja s'estan mullant. Emmanuel Macron, president de la República Francesa, ha felicitat els equips del seu país per no sumar-se a aquest projecte, mentre que Boris Johnson ha dit al Parlament anglès que farà tot el possible perquè aquest projecte no tiri endavant.
És un pollastre, com podeu veure, de dimensions descomunals, que analitzem de seguida amb l'Oliveros i amb la presència esportscope del Marc Siria.
El precio justo. ¡A jugar! Ahora el entretenimiento, la alegría y los superpremios de lunes a viernes a las 8 de la tarde en Telecinco. Y el lunes, premio doble. El precio justo también por la noche. El precio justo. Vívelo en Mediaset España.
Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Tres i 25 minuts de la tarda, Esportscope per Cope Catalunya i Andorra. Oli, què et sembla tot aquest conflicte?
Aviam, jo m'inclino més pel no a la Superliga. Jo crec que la Copa d'Europa, per exemple, la Copa d'Europa del segle XX, no? Tenia un encant molt especial amb els campions de Lliga, amb eliminatòries directes. Qualsevol club d'Islàndia, el Fram de Reykjavik, o del Bani, el Flam Hortari Blora, per exemple, tenia oportunitat de jugar contra el Barça, o teníem oportunitat als aficionats de veure talents com el Hristo Stoichkov o el Valery Karpin de Rússia, no? La Champions va millorar, em sembla, la imatge de la Copa d'Europa i s'ha convertit en la millor competició de clubs del món i ara la volen millorar a partir del 2024. I a partir d'aquí l'aparició de la Superliga és un invent de clubs molt poderosos que gairebé de manera clandestina han arribat a un acord amb gent poderosa econòmicament per, en teoria, treure més diners, perquè ha negociat directament sense la intermediació de la UEFA. Al final jugaran els mateixos clubs pràcticament, però cobraran més. Per tant, podria haver negociat directament amb la UEFA. El format permet, en efecte, tenir més ingressos i, des del punt de vista competitiu, oferir una lliga molt atractiva, també intersemanal, i poder jugar també la Lliga Domèstica no sembla incompatible, el que sembla és insolidari. Per tant, no m'agrada.
Saludo al Marc Siria, que és director general de Diagonal Inversiones. Marc, hola, bona tarda, què tal?
Bona tarda, com estàs?
Bona tarda, molt bé. Estem davant d'una batalla econòmica, això està clar, no? Entre els clubs que més generen, el futbol europeu, que volen tenir el control total de la competició, i la UEFA, que no el vol perdre.
Absolutament, o sigui, al final estem parlant de diners. No ens oblidem que tant la UEFA com la Liga com la FIFA han estat fent moviments aquests últims anys per portar competicions domèstiques a un perfil més global, a un escaparat més global per aconseguir més ingressos, i per tant no estem en contra de cap romanticisme ni de lligues nacionals. El que està clar i és evident és que el futbol és dels seus aficionats i dels socis i propietaris dels clubs. Per tant, els clubs que porten un any sencer, més d'un any, explicant, intentant buscar solucions amb els organismes que mouen aquest negoci, que han tingut una gran baixada d'ingressos en els seus balanços, ja estaven buscant solucions amb els organismes, no les han trobat, això és el que han publicat, que no han trobat aquestes solucions, i evidentment els clubs són totalment legítims per entre ells buscar una solució, primer, que els mantingui a l'elit del futbol per sempre, segon, buscar aquest escaparat que els doni una visió més global, i tercer, no dependre d'aquests organismes d'aquí en el futur, sinó ser autònoms i ser capaços d'arribar a acords que facin que el futbol sigui un esport de primer nivell sense perdre a l'orientació nacional en les lligues nacionals.
El que passa, Marc, si això va endavant, és evident també que els rics seran més rics i que els pobres, la immensa majoria, seran més pobres, que l'escletxa es farà pràcticament insalvable entre uns i altres, no?
Jo, si em permets, faria una comparació, que potser no esteu d'acord, però al final una empresa, quan estem parlant d'una empresa, és igual qualsevol industrial, de qui és la propietat d'aquesta empresa? És propietat dels socis, no? Dels socis que la conformen, que han posat els seus diners o que la posen cada any. Al final aquesta empresa, quan decideix sortir a borsa, per exemple, i donar un salt i sortir a borsa, i és evident que farà un creixement d'un percentatge molt alt, qui corre el risc? Doncs corre el risc els seus socis, els seus propietaris. Per tant, els clubs no podem estar supeditats durant tant de temps als organismes segons els seus capricis, no? Hem tingut una pandèmia que ha afectat els ingressos de manera directa, que posa en risc la viabilitat d'algun d'aquests grans clubs, i els grans clubs el que busquen és, primer, la supervivència i seguir estant amb l'elit. Que jo penso que totes aquestes solucions sempre són millors negociades, que les formes haurien de ser diferents i que s'hauria de buscar un punt en el que tothom es sentís còmode, organismes i clubs, ho veig també estratègic. Però crec que això no es donarà si aquests clubs no haguessin fet aquest pas endavant. No sé si m'explico. Al final toca tirar per després potser seure en una taula de negociació i arribar a algun acord.
Oli, alguna pregunta pel Marc?
O sigui, és normal també... Sí, em sent?
Sí, crec que sí.
Jo, perfecte.
Hola.
Sí, Oli, et sentim. Però em sembla que tu nosaltres no.
Sí, però sí? Sembla que hi ha un delay tremendo i em sembla que... Sí que sentim, però hi ha delay. Vinga.
Molt bé. Mirem de recuperar la comunicació amb l'Oliveros, perquè si no serà la tallem i la recuperem, perquè si no serà impossible que ens entenguem. Creus que això pot acabar, Marc, amb un pacte entre la UEFA i els clubs, que pot ser una mesura de força dels clubs perquè la UEFA reestructuri la competició i reestructuri també la forma de repartir els ingressos?
Jo crec que la millor solució sempre és aquella que és acordada, no? Per tant, entenc que hi haurà en clubs tan importants una taula de diàleg, però el que vinc repetint tot el matí, no? Si els grans canvis s'han fet perquè els propietaris, els socis dels clubs, en un moment donat han donat un pas endavant, no? Els organismes no són propietaris del futbol, són propietaris d'unes competicions que ells articulen, però els propietaris del futbol són els clubs, els seus aficionats i els seus socis. Per tant, els clubs tenen legitimitat per donar aquest pas endavant. Una altra cosa és que el més normal i el que esperem tots, aficionats, professionals, etc., sobretot els jugadors, no? Aquestes amenaces de que no competiran en competicions nacionals, de les seves seleccions, etc., doncs em sembla que això s'ha d'aturar i s'ha de posar sobre la taula. Però estic segur que els clubs signants, els que han donat aquest pas, és perquè t'han contemplat que és el millor per ells i, per tant, pels seus socis i, per tant, pels seus aficionats. D'això no en tinc cap dubte.
Aquestes sancions, ja veurem què passa, però jo veig molt difícil de portar-les a la pràctica, perquè és evident que la Lliga Espanyola no val el mateix amb el Barça, el Madrid i l'Atlètic de Madrid que sense, que una Eurocopa no és el mateix amb la presència dels futbolistes de tots aquests equips que conformen la nova Superliga Europea que sense.
No, això és evident. Saps el que passa? Que quan sents parlar en comptes des del... jo crec des de la reflexió a un dirigent d'un organisme així, dient que s'està fent un acte secessionista, etcètera, doncs el que et dona més a pensar és que potser els clubs signants no van tan equivocats. I m'explico. El percentatge que aquests organismes es queden sobre les competicions que creen els clubs, no ens oblidem, que creen els clubs, els seus aficionats, els seus propietaris, a aquesta riquesa, doncs la proporció que quedava amb els clubs era molt inferior de la que els clubs estan reclamant durant els últims anys. Sí. Que això és una realitat que està passant. Per tant, aquí algú, amb tota la realitat del món, està dient on està el meu tros de pastís, no? Perquè si només tu has de dir-me com es fa la competició, qui competeix, quins canvis hi ha, si ara me l'enduc als Emirats Àrabs o ara me l'enduc on sigui, i vaig jo a jugar i tu marques els percentatges que jo em quedo, potser aquí algú en el taulell té una situació molt més alta que el club, no? Que al final és el que crea aquesta riquesa, no? Per tant, jo crec que toca igualar el que és capaç de crear cadascú, no? Toca igualar-ho.
Jo tenim per aquí l'Oliveros, si vol rematar, Oli, amb alguna pregunta pel Marc.
Perdona, Marc, què tal? Bona tarda, ara em sents?
No, un plaer.
Sents millor? No, no. Escolta'm, hi han hagut ganes de negociar realment? O dir d'una altra manera, tu creus que la Superliga es tirarà cap endarrere després d'aquesta pressió?
No, jo el que... No, no ho sé, això ho desconec. Jo el que sé des d'un punt de vista financer és que molts clubs, després de la pandèmia, han estat demanant, per exemple, a UEFA i Liga certes solucions, per exemple, amb el tema dels límits salarials. O sigui, si tu portes una motxilla de contractes que acaben entre 4 o 5 anys, és impossible acollir-te a la nova llei de límit salarial per la teva facturació actual. O sigui, estàvem davant més d'uns organismes inquisidors i que anaven a sancionar els clubs que no en pro d'ajudar-los i recuperar aquests ingressos i fer com un punt a part per una pandèmia que tothom desconeixia els efectes que podia tenir i ningú s'imaginava, no? Per tant, jo crec que els clubs porten tot aquest any negociant, tot aquest any picant a la porta els organismes, no hi havia manera de que ningú s'hagués de parlar, llavors hi ha hagut aquest, com t'ho diria, doncs, tiro endavant, no? A partir d'aquí s'obre una finestra segur de negociació que espero que acabi en benefici del futbol, espero que acabi amb un acord, no? Però que els clubs ja estan en un punt de no retorn, també ho crec. O sigui, ara volen la seva part de pastís que aquests organismes es quedaven o ells mateixos proporcionaven segons els seus criteris, no?
Llavors, I ho llencen ara que estava a punt de celebrar-se aquest comitè executiu de la UEFA, no? Una mica també per dir, ei, que estamos aquí nosotros també, no? I d'una altra manera, perdona, Marc, tu que coneixes a Joan Laporta, a la campanya va dir que no era prudent la Superliga i tal, el món no és un negoci. Tu saps si ha canviat? Naturalment ha canviat. I tu saps per què ha canviat?
No ho sé. El que sí que crec que està... La nova directiva s'ha trobat amb unes comptes i segur que la due diligence és pitjor del que esperem. Per tant, es troba en un moment en què el primer i el més important és la institució, la supervivència de la institució. I, per tant, tot allò que signifiqui, i ho crec des d'un punt de vista financer, més sponsors, més capacitat de generar ingressos, més capacitat de ser un escaparat en un món global i recuperar els ingressos pre-Covid, ajudaran a que la situació del Barça, que ja et dic que segons qualsevol economista que es mirés el balanç, ara per ara és inviable, si no hi ha una aportació i una generació d'ingressos i un retall de despeses immediat, doncs tot això fa que vegis molt més atractiu una competició que en el minut 1 et generarà 300 milions d'euros en vena, no? En caixa, sí, clar. Sí, també cadascú s'ha de posar a la situació que és. La nefasta gestió de la Junta sortint fa que la Junta entrant hagi d'estar a la recerca d'ingressos i potser el format mantenint lligues nacionals, etc., doncs ara no es veu tan malament com fa uns mesos. També crec que falta informació, Falta informació de com quedarien les lligues a nivell regional, com quedarien les competicions europees, etc., tal com les coneixem, ens falta informació. Però el que és evident és que el Barça ara està en un moment en què generar ingressos i recuperar els ingressos pre-Covid o inclús més és essencial. Essencial per a la institució.
Estem en el punt inicial de tot aquest conflicte, a veure com evoluciona. Marc, t'agraeixo aquests minuts. Una abraçada forta.
Una abraçada a tots.
Gràcies.
I ha sigut un plaer, com sempre.
Gràcies. Adéu. Un parell de coses més abans del debat d'Esports Cope amb el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Has estat pendent a les últimes hores dels moviments de Jorge Messi.
Sí, ara mateix no sabem la localització exacta de Jorge Messi. L'última vegada que l'hem vist va ser ahir, a les 8:46 minuts de la tarda, sortint del Johan Cruyff. Va veure el partit entre el Barça B i el Villarreal B, acompanyat del seu fill Rodrigo Messi i d'un acompanyant més. La casualitat va fer que seguissin just davant de Pedri i la seva família al complet, que estaven veient el partit també al costat d'Òscar Mingueza i Moncho, el jugador que està cedit al Girona. Ningú dels d'allà presents esperava, evidentment, que estigués Jorge Messi al Johan Cruyff i tothom es va assabentar de la seva presència cap al final del partit. Per cert, des del club explicaven aquesta emissora que Jorge estava veient a Conrad de la Fuente, que és un jugador que té la seva cartera de representats, segons deien fonts del club. Jorge i Rodrigo van marxar 5 minuts abans d'acabar el partit i, com expliquen fonts properes als Messi, aquesta emissora, la intenció de Jorge era viatjar en qualsevol moment a Itàlia per compromisos personals. Per tant, no estava aquí per molt temps, era una estada breu a Barcelona. Des de llavors no se l'ha vist, no ha estat a la seva oficina, on acostuma a anar sempre que ve a Barcelona, i el que explicaven aquestes fonts de l'entorn de Leo a la cadena COPE és que ni s'ha negociat la renovació ni es farà de manera imminent. Tenen intenció de fer-ho quan la Junta de Joan Laporta tingui a les seves mans els números de l'auditoria externa, l'anomenada en anglès due diligence, i aquesta due diligence encara trigarà unes setmanes en acabar. També us podem explicar que Laporta i Leo Messi van dinar fa dies en un àpat que des de l'entorn dels Messi asseguren aquesta emissora que era informal i que no es va concretar res de la seva renovació. I com ja sabeu, us mantindrem informats en aquesta emissora de qualsevol notícia.
Parlant de situacions de futur, atenció al que expliquen els nostres companys de la porteria de BTV sobre el Kun Agüero.
Sí, fa mitja hora han dit els companys de la porteria que hi ha un acord imminent entre el Barça i el Kun Agüero, que els advocats del jugador ja tenen un esborrany del contracte i, per tant, Agüero seria, segons BTV, jugador del Barça. Recordem que Agüero, a partir del 30 de juny, ja és agent lliure.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Anem al debat. Debat que fem amb l'Oliveros, amb el Minguella. Hola, Minguella.
Com anem, amics? Com estem?
Com anem? Molt bé, i tu?
Bé, aquí al Pompei, a la terrassa, al solet.
Ui.
Tant a vosaltres, això de l'Agüero i tal, renovació total de l'equip, sí senyor.
Renovació total, dice.
Gent jove.
Sí, gente...
Amb futur per davant.
Con futuro.
Bueno, si això ajuda a portar el Leo, que es quedi el Leo, bueno, ho donarem per bé. I també estic a veure com està l'Agüero, que ha sigut un gran jugador. I que ha tingut molta desgràcia últimament amb lesions, esperem que estigui recuperat.
Sí.
Si ve aquí, el millor per ell, tu, ja està.
O sea que si viene Agüero, no viene ni Haaland ni Mbappé. Qué pena.
Ni de bueno, Pai, ¿no?
Estamos hablando de diferentes niveles, ¿eh? Es decir, Haaland y Mbappé son 10 años por delante
de tener
jugadores de primerísimo nivel, y Agüero, pues bueno, ha sido un gran jugador, pero no sé cuántos partidos ha jugado este año.
Pocs. Ha estat molt lesionat.
Només ho veig com una possible pas endavant amb aquesta història de que se fue Suárez i ara viene otro amigo.
Per tant, hi contén el Messi.
És una suposició, no tinc cap indici, però em sona una mica això. Bueno, està bé, ara ho farem.
Hola, Poli.
¿Cómo estamos? Buenas tardes, muchas felicidades.
Felicidades,
José, ahí.
Gracias,
la Copa de Su Majestad el Rey, macho, estaréis contentos ya, ¿eh? Estáis felices, hombre, ya os vi muy felices, ¿eh?
O sea, oye, que hacía años que no ganábamos nada, tú, y el Barça, los culés no estamos acostumbrados a pasar años sin ganar nada, ¿me entiendes?
Me emocionó mucho la celebración, además vi el sentimiento y todo, oye, que es que me pareció extraordinario, ¿eh? Me gustó mucho.
Había ganas.
Sí.
De celebrar.
Había ganas de quedar campeón, y además el nivel del juego ayudó a ese ambiente.
Sí. Además, campeones de la Copa de Su Majestad el Rey. O sea, que no era cualquier cosa, que era un trofeo importante.
Y el rey que estaba allí, que estaba presente.
Claro, por supuesto.
Con el militar y la maleta detrás.
Oye, Poli, estarás conmigo, que además de una forma muy brillante.
El Barça, el otro día, no fue un rodillo, no hubo... A ver, entiéndeme, yo no quiero que nadie se enfade conmigo, vamos a ver. Creo que no hubo partido. Es que desde el principio hubo una superioridad entre un equipo y otro abismal en todos los aspectos, ¿no? Si a eso le sumas que Messi está contento, que está feliz, que estaba jugando una final y que estaba jugando la Copa de España, pues evidentemente estaba muy motivado. A partir de ahí, todo el equipo. Yo creo que no hubo color. El Athletic Club de Bilbao puso afán, puso entusiasmo, puso fe, puso lucha, garra, evidentemente. Eso no hay que reprochar.
Garra, poquito.
No, pero ¿sabe lo que pasa, José? No, cuando
garra se la dejaron.
No, mira, cuando hay tanta superioridad, entiéndeme cómo lo digo, no, que esto no lo interprete nadie más, no puedes dar ni patadas, es que no llegas, ¿sabes lo que te quiero decir?
No, yo no quiero que des patadas.
Que la garra muchas veces te hace, pues bueno, que entras fuerte, que entras, no sé, que la disputa los balones, pero cuando un equipo empieza a tocar el balón a esa velocidad, a ese movimiento, a todo el tema, ¿qué haces? Como no le tienes una cuerda o le pegues un tiro, ¿qué haces con el chaval? Pues no puedes hacer nada.
El Barça ha encontrado en el Athletic un cliente fenómeno para las finales, tú ya está.
Llevamos
4 o 5 seguidas ganándole y ya está, todo está perfecto.
¿Y ahora la Liga qué, Minguella? ¿El Barça vuelve a depender de sí mismo, ¿eh?
Ahora ya no hablamos de la Copa, ahora ya el doblete, tú. El Madrid ayer ya allí con todos aquellos cracks no pudo
pero,
marcar,
escucha,
ya
estamos si ayer...
cerca.
Ayer el Madrid hizo una burrada, Zidane, para mí extraordinaria. ¿Para qué pone a Courtois, para qué pone a Militao? Es que yo no entiendo que haya sacado a ninguno. Es que no lo puedo entender. Ni el miércoles tampoco puedo entender.
Que jugar 11, ¿eh?
No, pero puede poner a otros, puede poner a cuatro chavales más de la cantera, ya que puso a cuatro ayer. Al final terminaron jugando cuatro. Pero escucha, que lo que no puedes sacar, ¿tú cómo vas a arriesgar a Modric? ¿Cómo vas a arriesgar a Militao si no tienes más defensa? A ver cómo hacemos eso, no puede ser. Y Benzema luego sacarle. No, a mí me pareció, ya lo dije ayer y lo vuelvo a repetir.
Pero, así se te va la liga, Poli. Así se te va la liga, ¿eh? No, bueno, ellos verán, oye.
No, ellos no, ya te lo digo yo. Yo, si tengo que elegir, ¿con qué me quedo? ¿Tú con qué te quedarías? ¿Con la Champions?
Hombre,
con la liga,
si me dices que quieres ganar, pero tienes que intentar nadar a dos puertos, porque si te quedas sin uno y te quedas sin nada, ¿eh?
No. Y el Madrid lo va a hacer y lo está haciendo. Y ayer lo hizo, a mi pesar, y lo dijo Guas también, lo dijimos todos. A ver, yo entiendo. Zidane lo va a pelear todo, y lo ha dicho siempre, y va a dar la cara en todo, no tengas ninguna duda. Pero llegado el momento, si hay que decidir, y a ti te ponen jugar la final de la Champions o ganar la Liga, ¿qué eliges, Joan?
Sí, hombre, la Champions pues tiene más chicha, sí. Eso
no, tiene más chicha, no, tiene todo.
Bueno,
tiene
todo. La Liga es importante también, la Liga
es importante. No, yo ahora mismo te cambio, que el Barça gane la Liga y yo la Champions.
Bueno, yo prefiero al revés. Hubiera preferido al revés.
Eso quería yo oír, eso ya está.
No, la Champions no lo podemos ganar.
No podemos. Yo te digo que si ahora mismo te dan la oportunidad de cambiarte...
¿Qué prefieres ganar, la Champions o la Liga? Bueno, pues está, sí, pues, la Champions,
claro.
Sí.
Hombre, no, es que ahora mismo, a día de hoy, por encima de cualquier cosa y me apuras un poco hasta la de la Eurocopa, está la Champions. Es que la Champions hoy en día lo es todo.
Poli, el Real Madrid puede luchar por la Liga y por la Champions.
El Barça
solo por la Liga. Ya está.
Y que hagan lo que puedan.
No. Y el Madrid, escúchame, el Madrid lo hizo ayer. Yo ya te he dicho que yo no estoy a favor de que haya sacado a los futbolistas que sacó ayer. Bien, lo ha sacado Zidane porque él quiere pelear la Liga. Me parece perfecto. Y el miércoles lo va a hacer otra vez. Va a sacar otra vez los titulares que pueda para intentar ganar la Liga. Perfecto. Pero es que luego ya te encuentras a la otra semana, te encuentras la realidad. Y la realidad se llama Chelsea. Y tienes dos partidos con el Chelsea, en medio va a tener al Sevilla, no sé quién más le queda. Partido, ¿qué eliges? O sea, ¿pongo todos los titulares el domingo y el miércoles o el martes tengo que jugar contra el Chelsea y luego tengo que jugar otra vez el sábado y otra vez el martes contra el Chelsea?
Bueno, tienes que jugar con eso. Tienes que equilibrar y jugar con eso. Porque si cargas mucho las tintas, te puedes encontrar en que te elimina el Chelsea y cuando te haya eliminado el Chelsea estás ya a 5 o 6 puntos del Barça y del Atlético de Madrid en la Liga.
Muchos problemas, no problemas, tienen muchos enfrentamientos importantes, por eso son grandes.
Sí, pero
cuando los vencen, son más grandes.
Pero
cuando
José, vencen, ayer yo, que... ayer conté una cosa, que Manolo tuvo tal, y luego ya lo leí, se lo leí literalmente, es que el Madrid tiene 20 lesiones más que el segundo equipo.
Esto sí que es una circunstancia.
Es que el Madrid el otro día no tenía...
No llega bien.
No, si tú me dices, mira, no es que recuperas a Sergio Ramos, recuperas a Varane y recuperas a Valverde y recuperas tres o cuatro más...
Claro.
Digo, vale,
tiene poco donde jugar. Sí.
De hecho, esta semana va a tener que poner a dos o tres chavales del filial, porque es que tiene 9 jugadores ahora mismo del primer equipo.
Oye, una última cosa, y os pido un sí o un no y una nada, una mínima frase, que tengo más cosas.
Sí. A ver.
A ver, Poli, Superliga Europea, ¿sí o no?
Sin ninguna duda, sí.
¿A favor de ella?
Sí, sí.
Vale.
Y además hay muchos argumentos para poder hacer esta liga, muchísimos argumentos. ¿Por qué tienes que estar el Barça y el Madrid los primeros? ¿Por qué? Porque son conscientes de la realidad.
Porque se lleva
y la
más
realidad
dinero.
No, ya no es más dinero. Yo creo que esto va a aportar muchísimas más cosas. Lo que pasa es que nos estamos quedando con el dinero. Ahora mismo está la Superliga Europea de baloncesto. ¿Se está jugando o no se está jugando?
Sí. Es parecido.
Es lo mismo. ¿Y ha pasado algo?
No, perdonad. Déjame decir algo.
Sí, ahora mismo ya va.
El corredor de baloncesto que corre más metros, ¿cuánto hace en un partido? Una carrera de un jugador de baloncesto, ¿cuánto es?
20 o 30 metros, ¿no? 40 metros, 30 no sé cuánto
metros.
Puede ser.
¿Y una de fútbol?
Pueden ser 80, 90, 100, sí.
¿Y el de baloncesto, cuando está cansado, se puede sentar dos, tres, cuatro y volver a salir?
Sí.
¿Y el de fútbol?
El de fútbol no.
Tú dius que no es pot traslladar el sistema de competició de la Euroliga de bàsquet a una Champions de fútbol.
No, però escúchame.
Liga Europea, la que quieras. Entonces no hay Liga Española.
No, claro que hay Liga.
No se puede jugar tantos partidos, no se puede.
Lo que hay que quitar es esta Liga, esta Champions, que es mentira. Esto es una Champions de mentira.
Miguel, ¿tú a favor o en contra de la Superliga Europea?
Yo creo que pactarán.
Sí.
A eso
sí. Será reformar la Champions y que los clubs controlin més els diners de la Liga Europea, de la Champions.
fa pinta.
Pero escucha, Joan...
En definitiva, lo que quieren los clubes es tener más ingresos.
Más control y más dinero.
Pero mira, Joan, y termino rápido. José, vale. José, ayer explico un poquito Paco y Manolo. Si quieren hacer una Champions con coeficientes y equipos que juegan en un lado 10 y no se enfrentan contra los otros, luego juega el primero contra el noveno, el del décimo al décimo séptimo... Esto que quiere presentar ahora mismo la Liga... Esta Champions que quieren presentar es un tufo, pero un tufo total y absoluto. No, vamos a hacer una Champions de verdad. Y la
esto
Champions de verdad...
Esto estoy de acuerdo.
¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo?
Para ahí que puedan jugar la Liga y la Champions tienen que ir de acuerdo. Si no,
claro,
un lío para todos.
Aquí nos dejamos, amigos, que tengo que acabar. Oli, Minguella, Poli, gracias, ¿eh?
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
Adiós.
Nos aquí tenemos Habla Español.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
Saludem al central uruguaià Leandro Cabrera. Lele, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Todavía queda un tramo bueno de Liga, creo que el más importante del año, y la verdad que no veo muy bien.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
11 minuts i arribem a les 4, parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Joan, què tal? Bona tarda.
Partit importantíssim per l'Espanyol, al camp de l'Almeria. Si guanyeu, ja pràcticament a primera.
Sí, a les 9, Juegos del Mediterráneo, amb arbitratge de David Gálvez en Rascón. L'Espanyol 70 punts, l'Almeria 60. Si guanya l'Espanyol, 13 d'avantatge, amb 21 per jugar i, òbviament, l'Average guanyat. En fi, que tot està estupendament. Luis López i Melendo tornen després de dos partits amb Covid. David López podria jugar forçat i es baixa per molèsties físiques. Oyer Olazábal, davant un Almeria que ha guanyat un partit dels darrers 6. Apunta aquest equip amb Diego López a la porteria, Didac, Calero o David Cabrera Pedrosa, Keidibare Dardé, Embarba, Puado, Di Mata i Raúl de Tomàs. Avui preguntàvem nosaltres a les xarxes si la pericada firmava l'empat. Ahir li preguntaven això a Vicente Moreno.
No, mai firmem un empat. Home, si me digueres que... M'havia dit mai, si me digueres que en un empat demà aconseguisses algo de forma matemàtica, pues a lo millor, jo sé, de forma... Igual de forma inconscient no, però de forma consciente diria que sí, però no és el cas. Així que nosaltres no podem firmar absolutament res. Nosaltres anem a jugar el partit en la idea de guanyar-la, de guanyar-lo. En eixa ja anem a competir. I després el partit, pues les circumstàncies determinaran el resultat. Pues bueno, quan acabi la jornada veurem.
Cal recordar que José Gómez està en entredit, l'entrenador de l'Almeria, que no té a José Corpas, que és un jugador clau per ells, i que el partit a les 9 el dona el De Aro. I tant de bo demà parlem amb el Javier de coses molt, molt felices.
Tant de bo. Quique, per cert, ha fet un comunicat l'Espanyol del tema Superliga, no?
Sí, es suma el comunicat a més per la UEFA i la Lliga, condemnant enèrgicament doncs, aquesta proposta de la Superliga, així que no podia ser d'altra banda l'Espanyol al costat de Tebas i la UEFA.
Gràcies, Quique.
Abraçada forta.
Un flash del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Carretalla ja situa 4 de la promoció d'ascens.
Sí, va fer la feina, va guanyar el Saragossa i van punxar els dos equips que ara mateix té per davant, és a dir, Rayo i Sporting, i veurem què fa avui el Leganés, que és el tercer equip que està a prop del Girona perquè s'enfronta a la Ponferradina. Girona, 7è, 52 punts. Rayo, 6è, marcant el tall de la promoció, té 56 punts, és a dir, el Girona és a 4, també a 4 de l'Sporting, que és 5è, també amb 56 punts, i ara mateix el Leganés, que ocupa aquesta quarta posició de la Lliga Smartbank amb 57 punts, és a dir, que el Girona és a 5. La propera estació, 36ena jornada a la Lliga de Segona, diumenge vinent, Oviedo-Girona.
En canvi, al Sabadell, Nazareno Grossi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Más lejos de la salvación, a 4 puntos.
Así es, como ya sabemos, la situación del club sigue siendo muy complicada, ya que ahora se encuentra a 4 puntos de la salvación, como bien decías. El Sabadell tendrá toda la semana, esta vez para preparar el próximo lunes, jugará contra el Mallorca. Duelo que evidentemente es muy importante, pero también muy complicado, ya que el conjunto de Antonio Hidalgo deberá salir a romper esa mala racha que le impide ganar hace mucho tiempo en la Creu Alta. Hoy el grupo ha tenido el día libre y solamente se han presentado a la recuperación de los lesionados. Mañana se retomarán los entrenamientos y se comenzará a pensar en lo que se viene, que es muy complicado para el Sabadell.
Gracias, Naza.
Gràcies, hasta luego.
I un apunt de futbol femení, Silvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que ja sabem que el PSG serà el rival del Barça a les semis de la Champions.
Sí, perquè ha eliminat el gran dominador de la competició, l'Olímpic de Lió, guanyador de les últimes 5 edicions. El seu rival francès, el PSG, es va imposar ahir per 1-2 a Lyon en aquest partit ajornat pels casos de coronavirus a l'Olímpic i, per tant, serà el rival del Barça. Avui s'han fet oficials els horaris d'aquestes semifinals. El Barça jugarà el partit d'anada de semifinals aquest diumenge a les 3 de la tarda de París i la tornada serà el següent diumenge 2 de maig al Johan Cruyff a les 12 del migdia. Lluís Cortés valora el potencial del rival.
I sabem que el PSG és un rival amb un potencial físic descomunal, o sigui, molt jugadores molt fortes físicament, que juguen a un ritme altíssim, amb moltíssima velocitat en totes les accions, i que això farà que sigui un partit molt, molt exigent, molt diferent a molts dels partits de la Lliga i contra un rival que també, igual que nosaltres, veu com una oportunitat única de poder ficar-se a una final de Champions i de poder-la guanyar.
L'altra semifinal d'aquesta Champions la jugaran el Bayern contra el Chelsea.
Gràcies, Sílvia.
Adeu.
Fins aquí al futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si los científicos dicen que la vacuna es segura...
Esta semana, los inmunizados podrían superar a los contagiados. Ahora, ¿cuál es el reto? Volver a generar confianza con una de las patas de la vacunación, que es el compuesto de AstraZeneca.
Y es en COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La vacuna tiene suficiente eficacia y seguridad para...
Que las indefiniciones políticas que se impongan a criterios científicos es lamentable. Los 18 fallecidos sospechosos de estar relacionados con AstraZeneca en toda Europa es un riesgo del 0,000046%.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Me llamo Juan. El COVID pues nos ha dejado todo mal. Lo echo mucho de menos a mi nieto y a Manuel primero, el más chiquitín. La vacuna nos protege de muchas cosas. Nadie se muere de polio ya, ni de la viruela. Cuanto me llamen, yo me vacuno seguro.
Gobierno de España.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
En Securitas Direct te protegemos ante cualquier emergencia en casa. Pulsa el botón SOS de tu alarma y nuestros expertos podrán enviarte la ayuda que necesites, dando aviso a emergencias y acompañándote en todo momento hasta que llegue la ayuda. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Fem un apunt de bàsquet, Albert, que ja tenim el Barça centrat en els quarts de final de l'Eurolliga davant del Zenit.
Que arrenquen pel Barça, eh? El dimecres, en aquesta eliminatòria de quarts amb el factor pista a favor, el dimecres, primer partit, Game One, el dimecres al Palau Blaugrana davant el Zenit de Xavi Pasqual. I fixa't, s'aparca el partit, la victòria davant el Baxi Manresa, el vestidor només centrat en aquest gran objectiu. Atenció al que escoltareu de Nico Mirotić sobre tota la part final.
Es el momento más importante de la temporada. El equipo llega muy ilusionado, sobre todo. Creo que llegamos también a un buen momento. Ahora nos toca dar un paso adelante, porque sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Va a ser contra un equipo muy físico, un equipo que está jugando también un muy buen baloncesto. Jugamos en casa, tenemos que hacer bien nuestro trabajo y estoy seguro que, bueno, que será una serie dura, pero si nosotros hacemos buen trabajo, pues no creo que debe haber ninguna sorpresa.
Si fem bon treball, no crec que hi hagi cap sorpresa. El Zenit, que arriba com a líder de la BTB, la Lliga dels Equips dels Països de l'Est d'Europa, tots disponibles al conjunt de Xavi Pasqual, tots disponibles al Barça. Recordem, dimecres i divendres al Palau Blaugrana, primer i segon partit.
Gràcies, Albert.
A tu, fins ara.
Seguirem durant tota la setmana el trofeu Compte de Godó de tenis, que ha començat avui. Juan Arias, endavant novament, com està el tema?
Bueno, pues recuerdo que hay restricciones, solo pueden entrar 1.000 personas al día, 300 socios, 100 para el público general, 600 para VIPs y patrocinadores, que la capacidad de la grada central ha pasado de 8.000 a 4.000 y que los jugadores viven en modelo burbuja y que solo pueden ir del hotel al club o los que tengan casa, como es el caso de Rafa Nadal en Barcelona, de casa también al club. La participación, hay 4 top 10, además de Nadal, Chichipas, actual campeón de Monte Carlo, Rublev, que eliminó a Nadal, y Swarman, y no está el campeón del año pasado, Dominic Thiem. Rafa Nadal se enfrentará el próximo miércoles, en primera ronda para él, al ganador del Ivanska Grieskov. El martes, en el torneo de Monte Carlo, cayó en cuartos ante Rublev, y por lo que hace referencia a la jornada de hoy, partidos con implicación de jugadores españoles: Pablo Andújar ha eliminado a Simón, Bernabé Zapata, el tenista valenciano de la quali, ha eliminado a Kuznetsov. En la pista central, de momento 3-4, está ganando el argentino Pela a Nishikori, que fue bicampeón del torneo del Godó, y para cerrar la jornada, la participación del balear Jaume Abunar contra el brasileño Monteiro.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Recordo que el Barça d'handbol serà avui campió de Lliga si supera el Puente Genil al Palau a partir de 7:45 del vespre. Vostè remata, Gil.
Doncs en recordem la informació dels companys de BTV de la porteria, acord imminent Barça Kun Agüero. Una altra frase de Ceferín: no sabía que teníamos serpientes trabajando tan cerca de nosotros, ahora ya lo sabemos. FIFPro rebutja l'exclusió dels futbolistes de les seves seleccions si tira endavant l'amenaça de la UEFA. I en aquesta jornada tan trista pel món del futbol, recordarem, Ballori, que al Tottenham li ha costat la liquidació de Mourinho 17 milions d'euros.
No estan gens malament els finiquitos que va cobrant Mourinho. No estan gens malament. Gràcies, Gil.
Fins demà, Batllori.
Marxem actualitzant enquestes en clau Barça. Què penseu de la nova Superliga Europea? Esteu a favor només el 25%, en contra 75% en clau espanyol. Signeu l'empat aquesta nit davant l'Almeria? Sí que el signeu al 36%, no al 64%. Arribem a les 4 de la tarda, més esports. A les 7:10 a la Linterna Catalunya. Seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim, que vagi bé.